Lectures per a la vida. Cims borrascosos, d'Emily Brontë, amb la selecció de textos i el comentari d'Anton Carbonell. Lectura a càrrec de Montserrat Cassanyes. Traducció de Ferran Ràfols Gesa.
Emily Brontë, Cims borrascosos. Va fer una rialla i em va agafar perquè havia fet el gest d'aixecar-me de la cadira. No hi res, va exclamar. Només volia dir que no em va semblar que el cel fos lloc per mi. Plorava que volia tornar a la terra fins que se'm trencava el cor, i els àngels s'enfadaven tant que me n'expulsaven i m'aviaven a l'erm més alt dels cims borrascosos, i jo m'hi despertava plorant d'alegria. Amb això n'hi ha prou per explicar el meu secret, a part de l'altre. No estic feta per casar-me amb Edgar Linton, com no ho estic per viure al cel. I si el malvat d'allà no dins no hagués envilit tant en Heathcliff, no m'ho hauria ni plantejat. Perquè casar-me ara amb en Heathcliff seria una degradació. O sigui que ni tan sols sabrà que l'estimo. I no perquè sigui guapo, Nelly, sinó perquè és més jo del que ho sóc jo mateixa. No sé de què estan fetes les ànimes, però la seva i la meva són una de sola. I en canvi la del Linton és tan diferent de la meva com un raig de sol d'un llampec o el glaç del foc. Encara no havia acabat el seu discurs quan em vaig adonar de la presència d'en Heathcliff. Havia detectat un lleuger moviment. Vaig tombar el cap i vaig veure que s'alçava del banc i s'esmunyia sense fer soroll. Ens havia estat escoltant fins que la Catherine havia dit que casar-se amb ell seria una degradació i ja no s'havia quedat per sentir res més. Com que la Catherine seia a terra, el respatller de l'escó va evitar que s'adonés de la presència d'en Heathcliff i de la seva sortida. Però ja vaig fer un vot i li vaig dir que callés. «Per què?», va preguntar mirant nerviosament al seu voltant. «I en Joseph», vaig respondre, detectant oportunament les rodes del seu carro al camí. «I en Heathcliff deu venir amb ell. No tinc clar que no fos a la porta ara mateix». «Ui, des de la porta no m'hauria sentit», va dir ella. «Deixa'm a Herton mentre vas a fer el sopar. I quan el tinguis a punt, demana'm que vingui a sopar amb tu. Vull enganyar la meva consciència culpable i convèncer-me que Heathcliff no té ni idea de res d'això. Perquè no ho sap, oi? No sap el que és estar enamorat, oi que no? No veig per què no ho hauria de saber tan bé com vos», li vaig respondre. «I si fóssiu la seva escollida, seria l'home més desafortunat que mai hagi nascut. Tan bon punt us convertiu en la senyora Linton, ell perdrà l'amiga i l'estimada, tot. Us heu parat de rumiar com suportareu la separació i com li provarà a ell trobar-se abandonat al món? Perquè, senyoreta Catherine, abandonat, ell? Nosaltres, separats?», va exclamar la Catherine amb veu indignada. «I qui ens ha de separar, si es pot saber? Coneixeran el destí de Milo? No mentre jo visqui, Ellen, no per obra de cap mortal. La nissaga sencera dels Linton s'esfumarà abans que jo accepti renunciar a Heathcliff. Ai, no, no és el que pretenc, no és el que vull dir. No em convertiria mai en la senyora Linton si el preu a pagar fos aquest. En Heathcliff continuarà sent tan important per mi com ho ha sigut tota la vida. L'Edgar haurà d'oblidar la seva antipatia i almenys tolerar-lo. I ho farà, quan sàpiga el que sento per ell. Nelly, ja veig que em consideres una lamentable egoista, però no se t'ha acudit mai que si en Heathcliff i jo ens caséssim, acabaríem sent rodamons? En canvi, si em caso amb en Linton, podré ajudar en Heathcliff a ascendir, i situar-lo en el meu germà no li pugui fer cap mal». «Amb els diners del vostre marit, senyoreta Catherine?», vaig preguntar. «No el trobareu tan dúctil com us heu imaginat, i per més que jo no sigui la persona indicada per jutjar-ho, em sembla el pitjor motiu dels que heu dit fins ara per convertir-vos en la muller del jove Linton». «No ho és», va replicar ella. «És el millor. Els altres motius només satisfan els meus capricis alhora que complauen l'Edgar. Aquest, en canvi, és en favor d'algú que en el seu fur intern comprèn els sentiments que tinc envers l'Edgar i els que tinc envers ell. No sabria expressar-ho, però estic segura que tu, com tothom, tens la noció que hi ha o hi hauria d'haver una existència que va més enllà d'un mateix. De què hauria de servir la meva creació si tot això acabés aquí? Els grans turments que he patit en aquest món han estat els d'en Heathcliff. Els he vist, els he sentit tots des del primer dia. El gran pensament que tinc a la vida és sempre ell. Si tot parís i només quedés ell, jo continuaria existint. I si tot perdurés però ell fos aniquilat, l'univers es convertiria en una immensitat desconeguda. No sentiria que en formés part. El meu amor per en Linton és com el fullatge dels boscos. El temps el canviarà, en sóc conscient, com l'hivern mudo dels arbres. L'amor que sento per en Heathcliff és com les roques eternes de sota, que no són una font de plaer visible, però són indispensables. Jo sóc en Heathcliff, Nelly. El tinc sempre, sempre al cap, i no pas com un plaer, com tampoc sóc sempre un plaer per mi mateixa, sinó com a part del meu ésser. O sigui que no tornis a parlar de separar-nos. És impracticable i...
Aquesta conversa entre Catherine i Nelly és un dels moments culminants de la novel·la Cims borrascosos. A través de la majordoma Nelly ens arriba un dels punts de vista d'aquesta història i la dona vol fer notar a Catherine que el matrimoni que li ha proposat Edgar Clinton li proporcionarà una bona posició social i econòmica. Però també comportarà unes obligacions determinades, sobretot allunyar-se del jove Heathcliff. Després d'un viatge, el pare de Catherine havia retornat a la finca familiar de Cims Borrascosos amb un nen orfe que anomenaven Heathcliff i havia exigit que fos tractat com un més de la família. Catherine i Heathcliff esdevenen inseparables en un entorn salvatge i feréstec. Mort el pare, el jove Heathcliff rep el menyspreu i la humiliació del germà de Catherine, que s'ha convertit en l'amo de la propietat. I el maltractament i la marginació provoquen que el noi mostri cada vegada més un caràcter solitari i violent. És en aquest context que la noia no està feta per casar-se amb Edgar Linton i que se sent feliç en els erms de Cims Borrascosos. Alhora, la jove també és conscient que un matrimoni amb Heathcliff comportaria el que ella qualifica com a degradació del seu vincle, perquè el malvat del seu germà l'envilit perquè és més jo del que ho sóc jo mateixa. I, en el fons, si en Heathcliff i jo ens caséssim, acabaríem sent rodamons. Aquest estrany lligam que sent envers Heathcliff s'expressa amb una intensitat que retrobarem sovint al llarg de la novel·la. No sé de què estan fetes les ànimes, però la seva i la meva són una de sola, i, en canvi, la del Linton és tan diferent de la meva com un raig de sol d'un llampec o el glaç del foc. La temença de Catherine es manifesta quan Nelly li fa saber que potser Heathcliff ha sentit les seves paraules i que si es converteix en la senyora Linton, ell perdrà l'amiga i l'estimada, tot, i s'haurà d'acostumar a trobar-se abandonat al món. La reacció de Catherine és apassionada i contundent. Mai no l'abandonarà ni renunciarà a ell. En tot cas, veu el casament amb Linton com una oportunitat per ajudar Heathcliff a ascendir socialment i a protegir-lo de les urpes del seu germà. Nelly vol fer-li entendre que aquests plans són poc realistes, però Catherine no es pot mostrar raonable i prudent i veu la seva vida anímica lligada a Heathcliff. Si tot parís i només quedés ell, jo continuaria existint, i si tot perdurés però ell fos aniquilat, l'univers es convertiria en una immensitat desconeguda. No sentiria que en formés part. Amb aquesta poeticitat tan lligada a la naturalesa, ell afirma que l'amor per en Linton és mudable com el fullatge dels boscos i l'amor per en Heathcliff és com les roques eternes de sota, que són indispensables. L'afirmació final de la jove és una declaració tan explícita que no es pot fer marxa enrere. Jo sóc en Heathcliff, Nelly. El tinc sempre, sempre al cap, i no pas com un plaer, com tampoc sóc sempre un plaer per a mi mateixa, sinó com una part del meu ésser. La lectura de Cims borrascosos pot dur-nos erròniament a considerar-la com una simple novel·la romàntica. La relació entre Catherine i Heathcliff ha estat desvirtuada sobretot pel cinema. De fet, en el fragment que hem escoltat, ressona una idea de l'amor com la possibilitat de pèrdua del jo a l'altre, però Emily Brontë va més enllà i podem veure una dimensió gairebé mítica de la relació amorosa que s'oposa a les regles socials, a les convencions i que inspira un caràcter místic, transcendent. Aquesta intensitat emocional que s'expressa a la novel·la era una veritable novetat a la literatura anglesa. Catherine sols té al seu abast un poder, que és el de casar-se amb algú per sobreviure en un àmbit hostil. I Heathcliff és un personatge sense genealogia, sense raça explícita, no és ni servent ni forma part de cap lloc. són dos éssers que tenen un estatus d'igualtat que possibilita el seu vincle. Però Catherine viu aquest amor com una relació d'identitat, no com una relació interpersonal. Per ella és un amor que perviurà davant de qualsevol obstacle, una veritable força natural enfront de la societat que no necessita l'acord del matrimoni i de la vida conjunta. Terry Eagleton, professor de literatura anglesa, ha establert que aquesta novel·la no pot completar el seu sentit revolucionari i aquest rebuig del món social. El més que pot fer és universalitzar aquest significat incidint en les misterioses energies impersonals d'on emergeix aquesta narració. Tant Emily Brontë com la seva germana Charlotte i Anne han esdevingut, com ha estat dit, la família que ha donat més genis a la literatura anglesa. Precisament, el mateix any 1847, Charlotte publica la novel·la Jane Eyre. Emily, Cims borrascosos, i Anne, Agnes Grey. Emily va començar escrivint contes i poesies, i amb la germana Anne van crear el món imaginari de Gondol. Amb una important obra poètica, publica Cims borrascosos sota el pseudònim masculí d'Alice Bell. Les germanes Brontë van ser autores extraordinàriament independents, al marge de les modes, caracteritzades per la seva autenticitat i el seu sentit crític envers la societat i els mecanismes de repressió que patien les dones del seu temps. Van aportar un rigor, una autoexigència artística, patent en tot el que van escriure. Com ha dit Sam Abrams, eren unes senyores que no eren exactament romàntiques, però sí que tenien un sentit d'exaltació de l'existència humana. Tot i ser molt diferents, participen d'un estat de puresa anímica que es nota darrere del treball artístic. I pel que fa a Emily Brontë i a Cims borrascosos, Virginia Woolf la va retratar amb aquestes paraules. Seu és, per tant, el més excepcional dels dons. Era capaç de deslliurar la vida de la seva dependència dels fets. Amb quatre traços podia dibuixar l'ànima d'un rostre de manera que no li calgués un cos. Només de parlar dels erms, podia fer bufar el vent i fer rugir el tro.